Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Suprem ha aturat temporalment aquest matí l'exhumació de les restes de Francisco Franco, que s'havia de realitzar d'aquí a 6 dies. Ho ha decidit el Tribunal per unanimitat perquè, segons justifica l'escrit que no entra en el fons de la qüestió, encara hi ha un recurs pendent de resoldre. Per la seva banda, el govern espanyol, impulsor d'aquesta exhumació, confia que finalment el Suprem desestimarà el recurs presentat per la família del dictador i que es pugui fer el trasllat de les seves restes. Canviem de qüestió. Catalunya és la segona comunitat que ha reduït més l'atur aquest mes de maig, només pel darrere d'Andalusia. Fins a 10.500 persones han trobat feina a casa nostra i el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha arribat al rècord històric a tot l'Estat, que s'enfila fins als gairebé 19 milions i mig de ciutadans. També destaquem que investigadors catalans del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa han conclòs en un estudi que la tremolor que afecta la gent gran és hereditària en el 75% dels casos. Aquesta tremolor no és més que un moviment involuntari que afecta gairebé el 5% de les persones de més de 65 anys. És el primer cop que es demostra la condició hereditària d'aquesta tremolor. Recordem també que han arribat avui al Suprem les conclusions definitives de les acusacions. Aquest matí ha estat la Fiscalia i aquesta tarda està previst que les completi l'Advocacia de l'Estat i l'acusació particular, en l'única jornada de la setmana en el judici del procés. La Fiscalia ha dit que el que va succeir a Catalunya va ser un cop d'estat. El fiscal Javier Zaragoza ha comentat que no pot ser sedició perquè és un atac, ha dit, contra l'ordre constitucional. I el dominic i teòleg Timothy Radcliffe pronunciarà una conferència a les 7 de la tarda organitzada per la Fundació Joan Maragall titulada La fe en temps d'incertesa.
Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua a Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educant la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua a Dones.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Diferents empresaris clients de l'entitat defineixen l'ICF. Amb paraules que comencen per I, C i F.
Important, complicitat, fiabilitat.
Impressionant, compromís i formalitat.
Si com ells vols impulsar el teu negoci, pots comptar amb l'ICF. Inversió, crèdit i finançament per a emprenedors i empreses com la teva. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
La Farga i Herranz. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors... A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Herranz, el paradís del hi-fi. És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Quan passen 4 minuts de les 5... És dilluns, és dimarts, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. Com cada dimarts ens tornem a reunir a l'estudi de Ràdio Estel per engegar el programa És gran ser gran i dedicar els 60 minuts del programa a les persones grans i als nostres oients. Cada setmana convidem a professionals del món de la geriatria persones que dediquen part de la seva vida a millorar la salut de les persones de la tercera edat i millorar la seva qualitat de vida. L'objectiu d'aquest programa és debatre tot el que té a veure amb el benestar de les persones i buscar les possibles millores o solucions. Si ara continuen amb nosaltres, hi trobaran novetats geriàtriques, idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències, residents i també dels treballadors dels geriàtrics. En resum, hi trobaran tot el que pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com cada dimarts, a les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Avui Josep de Martí no estarà amb nosaltres per motius d'agenda. A la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda. Benvingut.
Bona tarda, Marc.
Amb tu amb la llista de, les, de la feina, de la bossa de treball.
Tot ben preparat.
I a la conducció, també en Carles Reixac. I qui us parla? Marc Rius. Des de l'any 2008 existeixen a alguns barris de Barcelona les escoles de salut de les persones grans. Consisteixen en sessions grupals gratuïtes setmanals d'una durada i mitja cada sessió. Prèviament a les persones inscrites participen en tallers pràctics i xerrades. És una intervenció liderada per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que treballa estretament amb altres institucions i entitats actives en els barris, equips d'atenció primària, associacions de veïns, biblioteques, casals de gent gran, serveis socials, centres cívics, residències geriàtriques i associacions de voluntariat, entre d'altres. L'avaluació realitzada demostra que aquestes sessions tenen un impacte positiu en el benestar emocional i la qualitat de vida de les persones grans. Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Amb l'ausència del senyor Josep de Martí, presentarem els convidats del senyor Carles Reixac, que és treballador social, especialista en dependència de gent gran i que us parla Marc Rius. Molt bé, doncs, de nou, Carles, benvingut.
Gràcies, Marc. Doncs mira, avui voldria començar amb un tema, i és que la setmana que ve és la fira, amb majúscules.
La fira?
La fira gran. Es diu Fira Gran.
Fira Gran de gent gran.
Ah, exacte. Ah. És una fira que ens explicarà, el tenim ara en espera el seu director, el Juli Simón, i és una fira que s'organitza cada any per la gent gran de tot Catalunya, podríem dir.
És fantàstic, està aquí?
Sí, sí, es fa aquí a les drassanes de Palau Reial. Palau Reial, no, a les drassanes reials, perdó.
Sí.
Vale? És una fira que ens explicarà el Juli, que es fan mil coses. De fet, el deixem entrar ja. Juli, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, aquí treballem. Amb els últims de la fira d'aquest any.
No et sentim massa bé. Tens bé la cobertura?
Sí, em sents millor ara?
Sí, ara força millor. Sí, perfecte.
Perfecte. Un quan estava dintre de l'estat i tot el carrer, això fa que les coses es veien. Ara és molt bé.
No et sentim molt bé, no?
Escolta, puc trucar un número fix,
Sí, i tant, sí. Et truquem ara mateix. Si pots dir al tècnic... Doncs, com dèiem, mentre el truquem ara el fixa i ens explica, com dèiem, Fira Gran, Marc, s'hi faran multitud de coses.
Clar.
Són 4 dies i es faran més de 450 activitats. Carà. Per gent gran. I tot gratuït,
Està molt bé.
Tot gratuït, no fos cas que aquí som catalans i això de pagar no ens agrada massa.
Bueno, suposo que ni a Catalunya ni al lloc li agrada pagar.
Aquí tenim una fòbia especial.
Pagui de gust. Al contrari, que a altres llocs de Catalunya les autopistes són de franc i aquí les hem de pagar. Això és veritat.
M'estan mirant una mica el programa de Fira Gran d'aquest any i déu-n'hi-do. És a dir, entre excursions, xerrades, masterclasses, balls...
Està molt bé.
Fan 450 activitats.
Déu-n'hi-do.
I clar, és tot orientat per gent gran i, a més, cada any es vincula la fira a un tema en concret. Aquest any el tema en concret sobre el que gira és l'edadisme. Em sembla que ja tenim en antena un altre cop a Juli Simón. Bona tarda.
Sí, em sentiu millor?
Ara, perfecte, Juli.
Millor, sí.
Vale, jo també ho sento millor ara.
I estava intentant explicar, no tan bé com tu segur, què és Fira Gran. Ens pots explicar tu?
Mira, Fira Gran és una fira que intentem promoure un envelliment actiu i participatiu. Llavors, a partir d'aquí intentem que sigui un gran aparador de moltes coses, de tot el que pot fer una persona gran al voltant de casa seva, i això fa que organitzem moltíssimes activitats, des de coses molt, molt d'oci, com pot ser ballar, cantar, fer teatre, poesia, a coses més físiques, com pot fer tai chi, fer ioga, fer esport, o inclús en coses més intel·lectuals, com poden ser xerrades, debats, formació, tant en aules com en la universitat. Llavors, intentem que hi hagi un gran aparador de totes aquelles coses que pot fer una persona gran, o quan té temps i diu, i jo ara què vull fer? Pues, allà hi ha més de 450 activitats que a sobre les pot veure com es fan i, per tant, pot atreure més. I després tenim productes, serveis i tecnologies exposades i pensades per millorar la qualitat de vida de la gent gran. Llavors diu, vale, jo vull participar, vull fer coses, però a la vegada també tinc una sèrie d'interessos o de problemes o d'inquietuds, i també intentem donar resposta a aquestes realitats.
Déu-n'hi-do, i ens pots recomanar alguna d'aquestes activitats en concret que es faran? Perquè veig que n'hi ha tantíssimes, suposo que alguna deu ser la teva preferida.
A veure, a mi, jo crec que una de les activitats... Bueno, jo és el que faré. Jo tota la vida he volgut cantar i mai m'he atrevit a cantar per por, no? Llavors, el que a través del Festival de Corals, que venen moltíssimes corals de gent gran a cantar, i amb un festival que no és tant per guanyar o perdre, sinó perquè els millors directors de corals de Catalunya fan de jurat per intentar que les corals que participen millorin i donen consells per millorar, pues, per exemple, el cant coral a mi m'encanta. Llavors, és entrar en una sala i veure corals que canten de meravella, per cert, i estar veient com gent que no ha cantat mai, de sobte, quan es fa gran, decideix unir-se per fer una coral i cantar tot allò que volen cantar, i aprendre a llegir música, i aprendre a coordinar-se, i aprendre el que és una primera veu, una segona veu, una tercera veu. I jo crec que aquesta és una de les activitats que el fet de que hi hagi més de 400 corals de fet gent gran a Catalunya, ja de per si mateixa ja s'explica que és una activitat d'èxit. Però també m'agrada ballar, i per tant, quan veig ballar country, també me'n pujaria a l'escenari i em posaria a ballar country. Però bueno, això ja va a gustos. Però, per exemple, jo crec que una de les altres activitats que té molt èxit és tot el que és cada vegada més el cos, no? O sigui, cada vegada més hi ha gent interessada en el que és el ioga, el que és el tai chi, el que és el xingun, i veus com la gent no només participa, sinó que en sap molt. O sigui, que no són gent que fa dos dies que està, no? I jo crec que aquesta manera també d'afrontar la bellesa, des d'un punt de vista de la salut, de la reflexió, de l'estar bé física i mentalment, també és compatible amb l'oci, no? I llavors, jo també crec que hi ha molta gent que cada vegada més practica aquest tipus d'activitats. Avui passejava pel Palau Robert, passava per davant i hi havia una quarantena de persones practicant tai chi, i cada vegada s'ho veu més al parc de la Ciutadella o a qualsevol parc, no?
I aquestes disciplines, per la gent gran, són fantàstiques, perquè no carreguen les articulacions, no aixequen pes, que és l'ideal. Una persona gran tampoc li és bona amb un gimnàs a fer rehabilitació.
No, per això, llavors, una altra de les activitats que fas exercici i que a mi m'emociona molt, per exemple, és el dijous a la tarda. Si vas al parc de les Tres Xumanelles, perquè no hi cabem a Fira Gran i anem al costat, veus a més de 800 persones ballant sardanes, no? Colles veteranes, i dius, vale, pues això què significa? Bueno, pues que són gent, vull dir, que passa allí pues practicant, que saben de sardana, que saben comptar, que saben ballar, o per exemple el divendres 14 de juny pel matí, pots, si t'apropes a Fira Gran, veuràs allò a més de 1.200 persones caminant, perquè fem la gran caminada de Fira Gran, que ja és un clàssic, val? I veus allò gent que té ganes de participar,
mouen
té ganes
les cames
de fer salut.
Mouen les cames i mouen el cor.
Llavors, Juli, la pregunta...
I mouen la llengua, perquè es comuniquen moltíssim.
Clar.
Fan moltes relacions socials amb les caminades, però moltes. Hi ha molta gent, com fa ja 17 anys que la fem, hi ha molta gent que ve a trobar-se la caminada de Fira Gran, no? O sigui, gent que durant tot l'any, doncs, perquè uns venen de Sort, els altres venen de Girona, els altres venen de Badalona i uns altres venen de...
És el que dèiem.
I es troben allà...
Que la Fira es fa a Barcelona, però que pot venir gent de tot arreu.
Clar, de tot arreu.
I a més, llavors, Juli, la pregunta no és què es fa a Fira Gran, és què no es fa, perquè entre balls, sardanes, caminades, tallers, manualitats, és què no es fa.
Teatre, per... poesia, tot.
I tot el que m'he deixat, clar.
I cuina, cuina, fan alguna cosa?
Sí. Vaja. Cuina, aquest any em fa molta il·lusió.
Doncs jo vindré.
Jo, bueno, no sé si vindràs, perquè jo igual quedo retratat. Però ve una nola que parla de vins, que és boníssim, i vindrà 3 hores explicant-nos coses relacionades amb la cultura del vi.
I a més, jo vull recordar que a part d'aquestes activitats hi ha també un dels dies que es fa una jornada, que es diu jornades professionals,
sí.
En el qual aquest any, per exemple, comptem amb la presència d'Andrés Rueda, el president d'ESCAT, amb Josep de Martí, amb l'Iñaki, que és també un director d'una residència, que també van venir aquí... de residència Gravi de Polinyà, i farem un debat sobre residències i inspeccions.
Bueno, ja, el món de la residència, vosaltres ho sabeu molt millor que jo, el món de la residència, bueno, el món de l'atenció a les persones grans, sempre hem volgut que estigui present aquells professionals que treballen en l'atenció a les persones grans dintre del marc de Filla Gran. Llavors els organitzem jornades o activitats. La jornada que organitza ESCAT, que és l'Associació de Directors de Residències, és una jornada que té un gran èxit, omplim l'auditori amb més de 150 persones, per tant, més de 150 professionals, que venen a debatre, a reflexionar sobre el que és el marc legal en el qual es tenen que moure. Una de les coses que a mi m'expliquen els directors de residència, a través dels directius d'ESCAT, a l'Iñaki, al president...
Francesc Rueda, sí.
El Francesc Rueda, que ara no em sortia. I el seu fill... Vale, és les dificultats que tenen a l'hora de desenvolupar la seva tasca en un marc legal cada vegada més complicat.
Exacte.
O sigui, llavors, jo crec que és bo que s'uneixin, és bo que reflexionin, i grans professionals com el Josep de Martí i altres, vale, venen i reflexionen sobre aquesta realitat, inclús venen fiscals, venen diputats, i venen a parlar sobre les dificultats que tenen reals del dia a dia, perquè no són unes dificultats allò teòriques, sinó d'aquella gent que està al dia a dia, que està cada dia atenent de manera meravellosa i professional a la gent que els toca cuidar, les dificultats que tenen per desenvolupar adequadament la seva
vida. I una pregunta, Juli, ja per anar acabant. Hi ha un eix central de jornades, que és l'edadisme. Explica'ns el per què heu volgut escollir aquest tipus de temàtica en concret.
Bueno, cada any, com deies, decidim centrar la Fira Gran en un tema. Aquest any és tot el que és relacionat amb la discriminació per edat.
Uh-huh.
O sigui, una de les grans lluites pendents del col·lectiu de gent gran és acabar amb les discriminacions per edat. Coses com, posaré 3 exemples i ho entendràs perfectament. Si jo vaig amb la meva mare, que té 97 anys, vale, i és real, a un metge, i la meva mare està en una cadira de rodes, però perfectament del cap, el metge, l'infermera, la recepcionista de la clínica s'adreçarà a mi i no a la meva mare.
Mm.
Per norma, i tots ho hem vist 30 vegades. ¿Vale?
Com que, com que no hi fos,
és invisible. Sí. La mare és invisible. Mm. I després la meva mare em pregunta a mi, dic, no, però si està el metge, diu, sí, però el metge s'adreçava a tu, explica'm-ho, perquè jo no he pogut preguntar coses. ¿Vale?
No està bé.
Però, per exemple, que la gent gran, pel simple fet de tindre una determinada edat, ja no tens dret a un trasplant. Què vol dir això?
Sí.
Clar. Doncs, Juli...
volem posar de manifest, a través de diàlegs, debats, jornades, de moltes formes, aquesta discriminació que per edat, des de molts punts de vista, no només el de salut, podria dir altres punts de vista, i crec que és molt interessant aquest tema, i hi ha gent que en sap molt més que jo, com la Mercè Mas o altres persones.
No? El del trasplantament sí que a vegades és perquè per l'anestèsia, perquè són anestèsies molt fortes, són operacions llargues, i s'ha d'intubar la persona, i a vegades és per l'anestèsia, a vegades no ho poden aguantar, potser també quin tipus.
Bueno, posaré un altre exemple que poder aquí no en sé prou, però aquest sí que m'han donat la raó. Per què no hi ha tots estem d'acord que, per exemple, el que és la medicació, el que és el consum de fàrmacs a la població, per lògica, en prenen més les persones grans, val, que les persones adultes o joves, no?
Moltes més.
Saps quants anàlisis clínics hi han de gent gran sobre aquests medicaments, als laboratoris?
Poc, segurament.
0.
Ja. Això sí.
Vale, llavors, són aquests petits detalls, que no són tan petits, eh?
Però no, gens.
Vale? Si tu vas a un CAP, si tu vas a un CAP i ets un nen, t'atendrà un pediatre.
Sí.
Sí, si tu vas a un CAP i ets una persona gran, no t'atendrà un geriatre.
No n'hi ha en els CAPs, segurament. Els grans hospitals...
Són aquests petits detalls que quan te'ls expliquen els experts, dius, no he caigut i realment hi ha una discriminació en general, i segurament sense mala fe, no dic que hi hagi mala fe, però que és latent i existent i s'ha de combatre i s'ha d'eliminar.
Bé, Marc, no volies més exemples? Aquí els tens.
I tant, fantàstic. No?
Doncs, Juli, un cop més, moltíssimes gràcies, eh?
No, gràcies a vosaltres. I Fira Gran, a part d'això de l'atletisme, és una fira plena d'alegria, eh?
Que
no voldria acabar, no voldria acabar amb aquest pessimisme.
Abans de despedir-te, recordarem les dates del 12 al 15 de juny.
Segons a les Drassanes Reals de Barcelona.
Perfecte. Sí, de 10 a 8 els tres primers dies, del 12 al 14 de 10 a 8, i l'últim dia, el dia 15, de 10 a 3.
Sí, senyor.
Perfecte. Perfecte.
Felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Merci a tu. Gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
És gran ser gran. A Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bé, doncs, avui tenim, ja comencem amb nostres primers convidats. Elles són la Míriam Garrido, treballadora social de la residència de les Gavines de Castelldefels, i la Núria Navarro, Mireia Navarro, ja he dit jo que el tema no em reportava malament, que és la psicòloga també de la residència.
Hola,
bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem amb tu, Míriam.
Perfecte.
Primer voldríem que ens expliquis una miqueta on està la residència, quan es va fundar i més o menys on això. És a dir, a més també un tema molt important, com s'hi pot arribar amb vehicle i amb transport públic.
Val. La residència va ser fundada el 2006, sí. O sigui que ja tenim trajectòria. La ubicació està a Platja de Castelldefels, molt a prop de l'estació de tren de Platja de Castelldefels, l'antic Apeadero, que sí. La gent ho coneix més per aquest nom. Llavors, a nivell de transport públic està molt ben combinat, perquè tenim el que és la Renfe i, per altra banda, hi ha els busos que van a Viladecans, al Prat i Hospitalet, que està just al passeig marítim i estem a primera línia de mar, la residència. Llavors, tenim els dos tipus de transport. I per arribar amb vehicle propi, doncs també està totalment bé, perquè tenim l'accés de l'autopista i, si no, doncs per les costes.
Com quan estem acostumats a anar a la platja, però que dins del poble.
Exacte.
Marc, acabes de dir la paraula clau, la platja.
La platja.
La teniu?
Ho tenen acostat.
Quasi, que sortiu de la residència i ja està.
Bueno, la veiem just. De les habitacions, molts cops obres.
Quina enveja. I la sentiu? Se senten la...
Bueno, potser primera hora sí.
Crec que ja va
quan està tot en calma.
Això ha de ser.
I és aquest un factor pel qual us poden arribar a triar, a vosaltres?
Bueno, un d'ells sí. La ubicació i també el fet de tenir el jardí que tenim a la residència, perquè és una casa i està envoltada per totes les bandes de jardí. Llavors, el fet de tenir jardí i estar a primera línia, que no tenim cap edifici que ens tapi fins al mar, és una de les coses que atrau molt a les famílies.
I algun cop heu fet alguna activitat amb les famílies i els residents a la platja? Us heu atrevit?
Sí.
Entenc que per nivell d'infraestructura i logística ha de ser complicat moure, sí, perquè estigui davant,
sí.
Però...
Sí, moure's per
caldria...
les sorres.
Digues.
Mira, doncs cada primavera-estiu, cap al juny, fem una festa que li diem la festa de l'estiu,
sí.
I just aquesta festa la fem part d'ella a la platja. Llavors, tots els professionals preparem com una mini-gimcama, podríem dir, amb activitats adaptades per ells, i estem una estoneta no pròpiament a la sorra, però sí el que és el passeig, i fem activitats. Alguns sí que hi ha, que és, per exemple, la petanca, sí que la fem a la sorra, però la resta la fem el que és el passeig marítim. I aquesta festa sí que la fem just aquí.
I quan és aquesta festa? El mes de juny, però quina data?
El 15 de juny la fem.
Llavors, Marc, ens hi podem apuntar, eh? Ens hi podem apuntar.
Tots convidats.
Perfecte. I també, a part del tema que està molt a prop del mar, també comentaves que teniu un gran jardí.
Sí.
Entenc que també el deveu explotar.
Totalment. Ara, primavera, estiu, doncs, bueno, primavera durant tot el dia, però a l'estiu sí que hem de controlar una miqueta més les hores, si no,
sí, no
se'ns podrien...
Insolacions,
sí. No. Però igualment a l'hivern també utilitzem molt aquest servei, més que res perquè, per el que parlàvem abans fora d'antena, que tenim un clima molt bo i doncs, un dia d'hivern estar al solet amb la família o el berenar, o, doncs, realment ells utilitzen bastant aquest servei.
I d'aquest, i tot el tema aquest de... que podeu oferir tant del mar com del jardí, quanta gent se'n pot beneficiar? És a dir, quantes places teniu a la residència?
A la residència ara mateix tenim 49 places de dormir, 24 són públiques i 25 són privades, i de centre de dia tenim 50 places de centre de dia totalment públiques.
Déu-n'hi-do. Són moltes places.
Moltes.
Veus, Marc, pots gaudir del mar i del jardí, tant en residència com en centre de dia.
Bueno, i Castelldefels té l'avantatge que, bueno, si no t'agrada el mar...
Tens muntanya.
Amunt, vas pel carrer, per l'Avinguda Poal i ets a la muntanya.
Exacte.
Per tant, vull dir, mar i muntanya, això.
Sí, sí, sí.
Com la paella, però bueno... Però
amb residència.
Traslladat amb residència.
I la pregunta que tothom s'estarà fent ara mateix, teniu places disponibles tant de centre de dia com de residència?
Doncs ara mateix disposem de places lliures de centre de dia públic i també disposem ara mateix d'un llit de senyor lliure, privat.
Jo vull destacar el fet que tinguin places de centre de dia públiques, perquè sí que hi ha residències que tenen places de centre de dia, la gran majoria, però que les tinguin acadirades és una cosa, perquè les tinguin públiques, tampoc hi ha tantes. És a dir, llavors, jo vull fer una crida a tothom que estigui de la zona interessat en descobrir aquesta residència i que no s'atreveixi a començar amb una residència cop volta perquè encara li faci com impressió el fet de donar el pas. Si volen provar el centre de dia, és una molt bona forma de fer-ho. Mm. Només cal la llei de dependència.
Perquè, exacte. Jo sempre, quan em venen famílies per preguntar i de més, jo sempre la meva manera d'entrar-los és dir-los que és el primer pas,
exacte,
com per començar a veure el que és una miqueta, pues, el tema de la gent gran, no? Doncs abans d'entrar com a resident, de dormir, que sí que és un impacte molt fort per les famílies, doncs un pas previ sí que és un centre de dia, que van a dormir a casa, durant el dia estan controlats per tots els professionals que tenim en el centre, i així ells també poden veure una miqueta la dinàmica que es fa, no? Que és com es treballa amb ells, com, bueno, com els cuidem, una miqueta introduir-se al que és el món de residència.
I a més, ho direm amb la veu baixeta, però sobre una plaça privada, si hi ha algú centre de dia, sol tenir certa preferència en quant a una plaça que sigui 100% privada, si hi està d'espera, normalment es preferencia abans a la gent que estigui en centre de dia i fer el pas a la privada, que no pas a gent que vingui de fora.
Sí, això també ho tenim molt en compte nosaltres. Clar. Llavors, amb direcció, jo treballo molt coordinadament i quan tenim algun usuari de centre de dia que la família ja se li està anant de les mans, està el tema bastant descontrolat a domicili, doncs intentem que la primera plaça de dormir que tenim disponible doncs sigui per algun usuari que ja és nostre, que ja el tenim dins de la casa.
I per parlar de centre de dia i també de residència i de quines activitats s'hi fan, com dèiem, també tenim a la Mireia. Bona tarda, Mireia, de nou. Amb tu volem que ens expliquis, primer de tot, tornant al tema del jardí,
sí,
quines activitats hi feu al jardí?
Bueno, jo porto poquets mesos treballant a les Gavines, però bueno, ara tenim previst, a part de la festa de la primavera que farem d'aquí 2 setmanes, pues sí que tenim unes cadires, unes taules fora del jardí on podem aprofitar per fer activitats. La meva idea és sortir fora, perquè sempre estar dintre també no és bo per ells, que estiguin asseguts i de més, que es moguin. Jo els hi faig moltíssimes activitats i pretenc que siguin fora també el jardí perquè els hi doni una miqueta, pues, a l'aire, al solet, que sempre va molt bé.
I tant les que feu fora de la residència, entenc el jardí, com les que feu dintre, intenteu que estiguin al màxim d'adaptades al que vol cada persona. Llavors entenc, com dèiem a fora de micros, que treballeu amb allò que es diu atenció centrada en la persona.
Exacte.
L'ACP.
Exacte.
Explica'm una miqueta com intenteu distribuir als residents per tal que estiguin amb gent que siguin similars i que, a més, tot el que es faci sigui el màxim de profitós. Comentaves que teníeu com 2 plantes.
Exacte. Nosaltres tenim el que és la sala del menjador, que tenim allà les persones que són més independents, diguem-ho així d'aquesta manera, i una sala que està baix, que li diem la sala polivalent, que allà on estan les persones que són més dependents i necessiten major ajuda tant nostra com dels auxiliars, que ells són realment els que més temps passen amb ells.
I pel que fa llavors aquesta sala de dalt, on hi ha gent més, diguem-li, més dinàmica, la que pot participar més,
exacte,
d'alguna forma, digue'm alguna activitat que hagueu fet últimament i que hagi agradat molt.
Pues mira, la que vaig fer ahir, per exemple, estem fent com unes... Són unes boles de paper, que van diversos trossets de papers de colors, que volem penjar pel dia de la festa, que farem com un fotocol, que ja tenim el que són pues, els gorrets, els llavis...
Tot, Marc. Saps que és un fotocol?
Sí.
Imagina't tu.
Pues això. I volem posar darrere, bueno, perquè les famílies pues, es facin fotos amb els seus familiars i estigui una miqueta ben decorat. I ahir els hi va encantar, per exemple.
Perfecte. I també soleu fer activitats amb col·legis de la zona o altres tipus de...
És el que pretenem, sí. És una activitat que jo vaig proposar i, en principi, hem de contactar amb alguna escola per fer aquestes sessions, bueno, intergeneracionals. Mm. Són molt maques.
Els Nadals sí que han vingut a alguna escola de la zona, nens de primària, i han fet doncs, bueno, com una coral juntament amb els avis. Llavors hi ha hagut aquesta interrelació entre els nens i els avis i ha sigut una experiència molt profitosa per ells.
Jo crec que una residència, a part dels auxiliars que es porten...
Sí.
La persona que més, potser més d'això, es veu la seva feina és el psicòleg. Perquè, clar, les persones grans tenen tendència, no sé si estaràs d'acord, en deprimir-se.
Sí,
moltes. No es troben bé... van perdent els amics,
exacte,
la família, ja no diem si no els venen a veure, els si tenen fills. Això ja va. Tenen tendència a entrar a la depressió, no? Suposo que
sí,
hi teniu feina.
Sí, hi ha alguns pacients nostres que sí, que a part de tindre doncs, bueno, algun tipus de deteriorament cognitiu, sí que tenen doncs, una petita depressió, hi ha gent que és més depressiva, hi ha molta gent que demanda molta atenció, que estiguis per ells,
clar.
I sí, bastants.
Per això hi ha el psicòleg, hi ha la
molta contenció,
la Mireia.
Sí, molta contenció emocional hem de fer. Molta.
Ho crec.
També m'explicava a fora de micro, que crec que és algú a destacar, que per tal de saber on millor encaixa una persona, un dels vostres residents, i seguint el model de CP, el que feu és, no decidiu ja només entrar, anirà a dalt o a baix, sinó que espereu 15 dies, un mes, potser a vegades inclús algú més, depèn, imagino,
sí,
per tal de conèixer bé la persona i saber on pot encaixar millor.
Sí, exacte.
Com ho feu, això?
En el moment de l'ingrés, bueno, jo, la treballadora social, és la persona que rep a la família, fem tot el tema administratiu, llavors, aquí llavors comencen a participar tota la resta de professionals, no? Infermer, metge, fisio i psicòloga. Llavors, posteriorment, ens reunim tots i anem valorant a mesura que van passant els dies i a mesura que bueno, anem registrant doncs, les conductes i el que anem observant amb aquella persona, durant això, sí, 15 dies, un mes, és el que sol dir, però és el que tu dius, que potser a vegades doncs, pot allargar-se una miqueta més perquè no tothom som iguals. Uh-huh. I llavors, quan ja tenim una visió clara d'aquell usuari, és quan comencem a veure doncs, on el podem ubicar perquè ell doncs, pugui estar el millor atès possible i que tingui totes les seves necessitats cobertes.
I hi ha un altre aspecte que vull destacar, que últimament és habitual amb la gent que ens visita, amb les residències, Marc, però que a vegades no ho és tant. I és el fet que també tenen, és a dir, tenen el mar al costat, tenen un jardí immens i preciós, però a més tenen cuina pròpia.
Sí, això és fonamental.
Això, ja, crec... això ens encanta. I també agrada molt als nostres oients, perquè moltes vegades que es cuini el propi centre és un valor afegit que hem de destacar. Jo voldria acabar preguntant-vos com és un dia a la residència. És a dir, com transcorre un dia a la residència?
Ai, mai igual. Sí, això
mai
i
igual.
Això tenim clar. Sempre que arribem és, bueno, a veure avui que ens depara el dia, no?
Sí. Guerra la monotonia.
Exacte. Bueno, entrem i els avis ja s'estan llevant, la majoria d'ells ja estan llevats. I jo personalment, en aquest cas, doncs estem una miqueta allà a la sala i col·laborem doncs, en les hores dels esmorzars. Doncs així també crees un vincle amb la persona, exacte, pots conèixer-la una miqueta més. Jo, en aquest cas, baixo la polivalent, a la sala on es necessita més ajuda per poder donar-los de menjar amb ells. I durant una horeta i mitja, estem pues, com si fóssim uns auxiliars més. I llavors ja a partir de 10 i mitja, 11, ja cada professional es posa més amb lo seu. Però sí que a la primera hora del matí la dediquem una miqueta a doncs, mirar el programa que registrem les coses, com ha anat la nit, bueno, com han estat ells... Mm-hmm. I a partir de l'hora de l'esmorzar ja cadascú es posa més a lo seu.
Sí, també és molt important això perquè hi ha moltes vegades que diguem, durant els matins truca algun familiar que el dia anterior el seu avi o el seu pare estava una mica així i sempre truca per preguntar. Per tant, has d'estar molt ben informat perquè et preguntaran a tu i pots ser un gerocultor, pots ser un treballador social, pots ser un psicòleg i et pregunten a tu. Clar.
Sí, sí. Nosaltres, bueno, un dia a dia, per exemple, o sigui, a part del que ha comentat la Míriam, doncs nosaltres també fem passejos cada dia pel matí. Vaig jo personalment amb el físio, anem una volta, com tenim el passeig marítim, doncs l'aprofitem, sortim amb un grupet d'avis, ens l'aportem, i després doncs, per la tarda, pel matí també el físio fa activitats a nivell grupal, gimnàsia, i després per la tarda doncs, jo personalment li faig les activitats, ja siguin manipulatives, d'estimulació cognitiva, del que sigui, entre altres activitats que fem, clar. I ara els divendres una novetat és que marxem, tant Míriam com jo com el físio, marxem a un xiringuito, d'allà de Castelldefels, que fan una obra social, que ens deixen unes quantes taules per portar els avis i que no calen que aprenguin res ni res. I estem allà, doncs, una horeta i mitja.
Pensava que ara van a dir que fan una parella estupenda.
No, ja ho
veig. Ja ho intentarem, ja.
No, sí. Doncs res, agrair-vos molt la vostra participació en el programa i recordar, si voleu platja, si voleu sol, un gran jardí, un xiringuito...
Sí.
Que et tractin de forma individualitzada i que tinguis, a més, que puguis anar en transport públic, Marc, on has d'anar?
I una mica més amunt, la muntanya, també.
On has d'anar? A les Gavines.
Ho tenim tot.
Sí.
Tenen tot. Doncs res, Míriam i Mireia, moltes gràcies.
A tu.
Abans d'acabar, però, sisplau, molt important, recordeu-nos al carrer, el tractament, i també, sisplau, també un telèfon de contacte,
val,
on us puguin trobar.
La residència a les Gavines la podreu trobar a Passeig Ferrocarril 16-18, que està a Castelldefels Platja, i el telèfon és 93-636-0578. 93-636-0578.
Doncs, de nou, moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs, fins
gràcies.
Una altra.
Gràcies.
Bé, si us sembla, escoltarem una mica de música i escoltarem una senyora que es diu Rosa Coscolín. Tots la coneixerem com la Glòria Lasso. Tots, els joves no. Una cantant catalana de Vilafranca del Penedès. Avui ens interpreta una cançó que es diu Luna de Miel, una cançó de l'any 1959.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Molt bé, doncs nosaltres continuem. És gran ser gran. Ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient doncs, vol felicitar alguna residència o té una queixa i ho vol fer-ho. Ara és el moment de trucar al 93-409-2771 o l'altra línia, 93-409-2772.
Jo, abans de dir, el tema queixes són benvingudes sempre. Si també sí. tenen algun tipus de suggeriment o de felicitació, també, per suposar.
Sí, home, per això ho has suposat. Però molts oients ens van felicitar, concretament en el Josep de Martí, però amics meus m'ho van dir a mi, de que vam parlar d'aquell problema que hi va haver a Madrid amb una
sí,
residència que pagaven els avis i van dir, m'agrada molt que vostès parlen de gent gran, de bé, de lo bé que van treballen les residències, però també n'hi ha que treballen malament, desgraciadament. I també ho diem des d'aquest programa. Per això és...
De moment no hem tingut queixes, però sí que hem tingut, i ens agrada molt, que tinguem molts suggeriments.
Sí, hi ha un senyor que vol... Diu que no menja bé la residència, però truca fora d'antena. El dia que ens truqui al programa...
I l'atenem, doncs... sí, també l'atenem, clar que sí.
L'atenem.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Bé, doncs, Marc, una setmana més, ja està aquí, ja ha arribat.
I la, amb la teva llista de feina.
La meva llista de feina, que...
Això és inusual, avui en dia, inusual, donar feina per ràdio, vull dir... Llocs de treball.
Jo, com et dic, jo estic a Inforesidències i cada dia entro un parell de cops a la borsa i tenim... És a dir, que es poden veure en pantalla en aquell moment les últimes, que són unes 10, vale? Però potser en un dia en rebem 20 ofertes.
Molt bé.
Clar, és a dir, i que hi ha feina. Sí, clar, sí, com sí. diem sempre... Quines són les principals vacants? Infermer, i bueno, aquest és el top one que diuen, però amb diferència.
Auxiliars, els...
El top dos, diguem, podríem dir un terapeuta ocupacional, que també en falta molt, i el top tres sí que ja podrien ser gerocultores, inclús anem al quatre ja educadors socials. Però si comencem ja amb la borsa, anirem de punta a punta. Comencem avui per Girona, per l'Escala.
Vinga.
Tenim la residència Els Pins, que està buscant un educador social. Si baixem cada altra punta de Catalunya, Tortosa, quasi
sí,
la punta.
Els Tortosins.
Els Tortosins, exactament. La residència diocesana d'ancians Sant Miquel Arcàngel busca un infermer, ja ho dèiem, que està bastant sol·licitat. Per tant, si tornem aquí a la zona, diguem, d'àrea metropolitana, trobem que, per exemple, la residència Hospital Sant Miquel, de la Fundació Olvà, busca un gerocultor i un infermer. La residència Edelweiss Comfort, a Cubelles, també busca un terapeuta ocupacional i un infermer, com dèiem, són les més demandades. I si anem aquí més a prop de Barcelona, trobem que, per exemple, la residència Primitiva Barba a Sant Vicenç dels Horts busca un gerocultor i Sanitas Mayores Consell de Cent, aquí a Barcelona Ciutat, busca un fisioterapeuta.
Molt bé.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs la consulta d'aquesta setmana me la portava ja unes setmanes guardant. Estava esperant sí? que vingués el nostre convidat, que ara el presentarem, perquè crec que serà una de les persones que pot donar una de les possibles respostes a aquesta consulta. La pregunta ens la fa la Concepció des de Barcelona Ciutat i ens diu: la meva mare necessita una residència, ja que fa uns mesos que li van diagnosticar Alzheimer i jo no la puc cuidar. Ella té una pensió molt baixeta i no arribem a pagar la plaça privada de residència. Té la llei de dependència i ara tot just fa un parell de mesos que l'he apuntada a una llista d'espera per plaça pública, però... té uns quants anys d'espera encara per endavant. Com ho podem fer? Doncs bé, Concepció, una de les coses que pots fer és buscar una residència, com per exemple pugui ser, quan hi hagi plaça, la de la Castelldefels, les Gavines, i està en llista d'espera, i si no també hi ha el tema de les PEP, la prestació econòmica vinculada, també et pot ajudar a sufragar una part de la plaça. L'altra opció és, com, bueno, si tens una casa, en el cas de teva mare, que sigui seva en propietat, doncs, com dèiem, amb el David Igual de Pensium. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
Crec que ens pot ajudar, no, en aquest cas?
Sí, efectivament. Mira, el cas aquest que, de la Concepció, doncs, és un cas que nosaltres el veiem doncs, tot sovint. El que nosaltres fem doncs, és, quan es troben en aquest moment d'anar doncs, a una residència, La primera qüestió doncs, és el tema econòmic, no? Que evidentment doncs, són costoses. Ens han explicat les companyes de les Gavines l'excel·lent servei que donen. Doncs tot això és costós. És costós i llavors doncs, amb la pensió, com és el cas concret aquest, doncs, no s'arriba a pagar doncs, el que val una plaça de residència. I, a més, doncs, bueno, s'hi pot demanar l'accés a recurs públic, a plaça pública, però això triga un temps a arribar. Doncs el que nosaltres fem doncs, és avançar els diners que pugui necessitar aquesta família, aquesta persona, per poder pagar el que val la plaça residencial, i ho fem semestralment avançant tots els diners que pugui necessitar doncs, des de la pensió fins al cost de la residència. Quin és el format? Això que avancem, doncs, com ho instrumentem? Doncs és molt simple. La majoria d'aquestes persones doncs, disposen d'un pis en propietat que han de deixar, com és aquest cas, per anar doncs, a la residència. Llavors el que fem doncs, és que el dia que firmem ens deixa el pis i nosaltres el posem en lloguer. Normalment, amb el lloguer no s'arriba a pagar el que val la plaça residencial, i això genera un dèficit, un deute, que es va acumulant fins al moment en què li arriba ja definitivament doncs, aquesta plaça pública, i llavors doncs, aquesta quantitat que s'ha anat generant es continua pagant amb els mateixos lloguers. Perquè ens entenguem, la gent que ens pugui escoltar, és molt simple. Amb els lloguers es paga tot. Nosaltres avancem lloguers futurs per pagar el que pugui necessitar avui. I aquesta és la mecànica, és molt simple.
Hem de recordar que amb el David de Pensium ja l'hem fet venir alguna altra vegada, crec que una o dos, però hem cregut convenient que cada X mesos, cada, no cada cop l'any o cada 6 mesos, ens expliqui, perquè és un tema molt interessant.
Molt interessant.
I a més, és una gran solució.
A més, són molt seriosos.
I a més, si una persona es passa per la seva pàgina web, podrà veure opinions de gent amb la que han treballat, amb gent gran i familiars, i estan tots contentíssims en quant a que, sobretot per un tema concret, que és per on fallen altres mètodes d'aquest tipus d'ajudes, que és que no perden la propietat. És molt important destacar això.
Els hereus continuen tenint, quan moren els pares, els hereus poden tornar a tenir el pis, el tenen, perquè no canvia de nom, oi?
No canvia de nom i continua la família amb el pis en propietat un cop s'ha acabat doncs, el programa. Això és molt important, perquè hi ha moltes famílies que no coneixen el nostre recurs i la solució més fàcil doncs, és, després d'entrar a la residència, de passar una miqueta de temps, doncs, acabar venent el pis i acabar perdent doncs, el que sigui aquesta propietat, que és tan difícil de tenir. Tan difícil de tenir un pis...
Que els ha costat tota la vida, potser.
Tota la vida estalviant, segurament, per pagar això, i és segurament el patrimoni que ha aconseguit i que després, doncs, si es ven, es perd. Nosaltres el que proposem, precisament, quan vam començar a treballar amb el nostre programa, aquesta era la màxima, aconseguir que la família doncs, pugui mantenir la propietat de l'immoble. Llavors, doncs, quan acaba el programa, doncs, un fill, un net, qui sigui, doncs, pot recuperar aquesta vivenda o fins i tot doncs, pot continuar amb el lloguer, que avui dia doncs, és molt interessant els lloguers perquè és una de les inversions més rendibles.
Clar, a més, hi ha una cosa que hem de destacar, que és que molta gent pot pensar, home, si total, és llogar-ho, jo ho puc fer jo.
Sí, però aquí sí que jo els diria que ens consultin, perquè el tema del lloguer, si ho fa una persona que no és experimentada, doncs té les seves complicacions i riscos. Nosaltres, precisament, fem una gestió doncs, molt professional, a part de buscar llogaters amb un contracte a llarg termini, no especulatiu, vull dir, no lloguer turístic ni d'aquestes característiques, sinó una família que entri de lloguer, també fem l'assegurança d'impagament i fins i tot en els moments doncs, que de transició posem una alarma de seguretat perquè no es posin ocupes. És a dir, fem tota una gestió professional que garantitza aquests diners que necessita la família, llavors, doncs, també busquem un lloguer solvent, etc. i és molt interessant. I, a més, són molt ràpids llogant, Vull dir, en un termini de pràcticament més i mig, dos mesos, pràcticament el pis pot estar ja en circulació, Perquè tenim, doncs, experiments...
Hi ha persones que els hi han destrossat tot quan han... Els llogaters, quan han marxat... Els hi han destrossat el pis. Tot el que han pogut guanyar amb el lloguer ho han de pagar després.
Sí, i també hi ha una altra qüestió, i és que moltes vegades aquests pisos doncs, no han estat actualitzats perquè... Bueno,
t'ho volia preguntar, això. Si també em sembla que també hi ha l'opció de... Entenc que s'allargarà un pèl més el pla de retorn del pis als fills, però que també podeu inclús fer una petita obra.
Sí, efectivament. És el que anava a comentar, que hi ha molts casos en què doncs, la vivenda no ha estat actualitzada i fins i tot el tema elèctric, que per obtenir els, les cèdules d'habitabilitat, etc., doncs cal complir uns requisits. Això el que nosaltres fem és arreglar-ho i tot es paga amb el programa. I d'aquesta manera doncs, la família, fins i tot, a part de tenir l'immoble en propietat, el disposa actualitzat. Cosa que també doncs, hi ha moltes famílies que ho valoren. Dins del programa incorporem aquestes opció d'incorporar aquestes despeses que podem fer nosaltres o pot fer la pròpia família, com això vulgui, i fins i tot altres despeses que poden sorgir, com a lo millor temes d'acceptació d'herència i alguns tràmits doncs, que per actualitzar la situació també patrimonial de la vivenda doncs cal fer i que igual doncs, no han fet anteriorment, i que també és una despesa. Bueno, doncs tot això també ho podem incorporar en el nostre programa. Jo volia, abans has comentat en el cas de la Concepció, sí, la pregunta que ens feia aquesta treballadora social, que també parlava de les PEPs. Bueno, jo aquí voldria aclarir que el nostre recurs és un complement a tots aquests ajuts públics, és a dir, que doncs l'accedir al nostre o disposar del nostre programa Pensi, els nostres beneficiaris, no interrompeix doncs, que puguin tramitar els PEPs i totes les ajudes que puguin precisar i que llavors, doncs, al moment en què arriben, si no necessiten tant diners, doncs, redueixen el que els hi donem i el programa continua funcionant igualment. I, a més, sobretot, vaja, nosaltres el que estem veient, que ja tenim doncs, força experiència i molts beneficiaris, és que aconsegueixen doncs, accedir a més recursos dels centres residencials. A vegades, doncs, a moltes persones els agradaria doncs, una habitació individual o simplement doncs, més increment de recursos, però val més diners, això, també.
És un desig que molta gent té quan va a una residència, una habitació individual, i o sigui bé perquè no n'hi han disponibles o perquè el centre no en té prous, clar, es queden amb de no puc, o quan hi ha una no puc pagar perquè, clar, és un preu més car.
Exacte, llavors amb Pensium doncs, poden tenir doncs, aquest recurs i, en definitiva, més qualitat de vida en el centre.
Jo volia recalcar una cosa pel que fa a Pensium molt important, i és que, clar, com deies, teniu ja una trajectòria. Sí. Entenc que pel canvi hi ha hagut i hi haurà molts beneficiaris.
Sí, en aquests moments, a veure, nosaltres estem sorpresos fins i tot de la quantitat de persones que ens consulta. Jo cada setmana, quan miro les consultes que hem tingut a la nostra pàgina web, doncs m'he de ferrar els ulls, perquè són més de 30.000 visites que estem tenint cada setmana, i sort doncs, que és una dada fiable, que són les dades de l'analític de Google, que són les dades oficials, i ens confirmen que són aquestes. No? Llavors, això ens demostra un gran interès i una necessitat, en definitiva, una necessitat que n'hi ha social amb aquest tema, que és el que ens va moure a fer Pensium, en definitiva. I això també es tradueix, lògicament, en persones interessades que a través doncs, de la pàgina web poden accedir al formulari i ens demanen informació o simplement ens truquen. I en aquests moments doncs, tenim doncs, més de 1.000 persones en converses obertes en diferents situacions.
I a part del reconeixement dels propis beneficiaris i a la gent a la qual ajudeu, també em sembla que teniu algun reconeixement i algunes acreditacions externes, no?
Sí, nosaltres quan vam començar doncs, el Pensium, com us he dit abans, doncs, vam interpretar aquesta necessitat social que hi havia i que no hi ha un recurs que pugui cobrir doncs, aquest espai. Vam voler-ho fer d'una manera doncs, adequada al tipus de públic que ens adrecem i vam obtenir doncs, unes certificacions externes que ens acrediten doncs, tant a nivell d'empresa responsable com també d'impacte social i especialment doncs, un segell que obtenen doncs, a nivell internacional aquelles empreses que estan doncs, compromeses en fer un món millor i que ens obliga doncs, a seguir doncs, tots uns processos de... Bueno, de compliment d'una sèrie de requisits que ens demanen aquestes acreditacions.
David, una parella que viuen en un pis,
sí?
I necessiten, volen tenir uns ingressos mensuals de 600 euros, suposem 600 euros, però no volen llogar el pis, perquè viuen amb els fills i viuen en família. Això seria com potser una hipoteca inversa, seria?
Bueno, nosaltres el que sí que necessitem doncs, és disposar de la vivenda per poder-la llogar.
Per llogar.
En aquest cas, doncs, no podríem fer-li el programa perquè no disposarien d'aquesta vivenda. Però si disposen d'una segona vivenda o bé doncs, van a viure amb els fills, clar, llavors sí que els hi podríem fer el programa. La hipoteca inversa és una altra, solució que genera un deute i que s'ha de pagar al final.
Clar, clar,
i aquí, al moment de fer el deute, doncs, pots acabar perdent la vivenda.
En canvi, vosaltres...
Nosaltres, doncs, el que garantitza doncs, és que mantenen la possessió de la vivenda durant, bueno, després del programa.
Això és fantàstic.
Llavors entenc que les limitacions per ser un beneficiari del programa Pensium són limitades, és a dir, que hi ha molts beneficis i poques limitacions, és a dir, com a... I també pel que fa requisits, és a dir, únicament cal voler entrar a una residència perquè el Pensium et pugui ajudar i cal tenir un pis en propietat.
Sí, nosaltres veiem doncs, que a Espanya el 90% de les persones més grans de 80 anys doncs, tenen un pis en propietat. Sí. A vegades és una senyora viuda que la té amb els fills, de vegades és el matrimoni anterior, de vegades el tenen compartit. Doncs aquest pis es dona molt freqüentment. I llavors doncs, el que sí que nosaltres demanem doncs, és tenir que disposin d'aquest pis per poder-lo explotar. Hem de pensar que la majoria de les persones, quan van a una residència, doncs, estan en situació de dependència. Llavors, doncs, aquests casos, que són els que nosaltres doncs, atenem, doncs, buiden, deixen el pis perquè no hi poden continuar vivint allà, necessiten una atenció i la família segurament ja no pot cobrir-ho tot, ni tan sols amb un cuidador, etc. No? Llavors, doncs, aquest moment és el que nosaltres doncs, els hi podem donar el nostre recurs.
I també em sembla, i crec que no ficaré la pota, que en tot aquest procés de dependència de la persona, que és un procés bastant crític, per dir-ho així, en quant a no sé què fer, vale? Vosaltres també disposeu de treballadores socials pròpies que ajuden i també hi fan un assessorament.
Sí, això és molt important i és un... Vaja, és bàsic, perquè quan es truquen les famílies, la majoria de les vegades estan una mica desorientades perquè de cop doncs, han d'anar... Els hi han donat aquest tema de la residència que no pot tornar a casa o tal, i no coneixen doncs, els recursos públics que hi ha ni quines opcions. Nosaltres el que fem doncs, és un estudi personalitzat, li expliquem també quines ajuts públics tenen, els terminis que normalment en cada territori acaben operant per poder accedir a aquests ajuts i disposar doncs, dels diners que faci falta per poder pagar la residència i també veient doncs, cada cas. I tot això ho fan doncs, un equip de treballadors socials que tenim que ens cobreixen, diguéssim, el territori. Som 18 persones a Pensium treballant.
I la pregunta més important, si jo soc una persona gran i vull contractar Pensium o vull informar-me, com ho he de fer?
Molt fàcil. Això a la nostra pàgina web, pensium.es, allà tenim doncs totes les preguntes possibles que es puguin fer sobre el nostre programa, els costos, tot explicat de forma molt transparent i molt fàcil, i si no, doncs també per telèfon, evidentment, ens poden trucar al 93 880 64 80.
Doncs Marc, em sembla que ja tenim prou arguments per contractar Pensium.
Sí, està molt bé.
Si de vot cal.
Lo dels fills, que no els hereus no hagin de pagar res, això és fantàstic, i recuperen el pis que han deixat els pares. Així. I els pares han pogut pagar els anys que hagin viscut
i el pis la que han estat tant de temps doncs, treballant per pagar-lo, al final es posa a treballar en el seu favor per pagar-los sí, el que necessiten en els últims anys. I molts fills estan molt contents de poder destinar l'habitatge, diguéssim, aquesta utilitat. I ens tenim, doncs, si mireu la pàgina web, comentaris de gent... sobre el programa veureu que les famílies es troben molt satisfetes de poder donar aquest servei als seus pares.
I l'estudi aquest que feu personalitzat per saber si podeu arribar a ajudar o no, té algun cost?
No, és gratuït. Nosaltres no... És dir, tot el que és l'estudi, la visita que fem a la vivenda per poder fer la valoració sobre la llogabilitat, etc., doncs no té cap cost. Només quan entren en el programa és quan, pues, amb les tarifes que tenim pactades, doncs cobrem. Però tot l'estudi, tothom que ens vulgui trucar i fer una consulta, és gratuït.
Doncs crec que no calen més arguments, no, Marc?
No cal, no, convençut, perfecte. Ja quan va venir la primera vegada en David...
Ja ens va convèncer.
Sí, ens va convèncer, i a més bueno, són persones serioses que hi han diversos tipus de David, hi han diverses empreses, però... La d'ells són seriosos.
Són seriosos. Doncs, gràcies. David, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Recordem, qualsevol persona que estigui interessat pot trucar al telèfon que ha dit o també entra a Pensium, a la pàgina web de Pensium.es o .com, has dit?
Punes.
I quin és el telèfon que ha dit?
El 93 880 93-884-80.
Fem bé recordar-ho. Perfecte.
93-884-684-80. Oh, encara tinc memòria.
Quina memòria. Doncs recordar a tothom, ja per acabar, la setmana vinent, Fira Gran, del 12 al 15 de juny, tot gratuït i moltes activitats.
Molt bé, doncs, fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem, com sempre, el proper dimarts a les 5 de la tarda. Ara ja comencem a preparar nous temes per a la propera setmana, esperant que els puguin interessar. Els deixem també ara amb el mirador de l'actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu.